Els dècims de loteria podrien ser més cars a partir de l'any vinent. El govern central estudia la mesura, però algunes administracions, com l'anxova milionària, expliquen que la proposta no compta amb el suport del conjunt del col·lectiu. Consideren que les vendes caurien i puntualitzen que les seves proclames van encaminades a millorar les condicions laborals i que l'Estat els pugi les comissions. Comença la catequesi amb un increment d'alumnes. L'alumnat ha augmentat considerablement. Dels 4 o 5 nens que s'inscrivien els darrers anys, s'ha passat als 16 alumnes actuals, que aquesta setmana han començat les classes a la parròquia del municipi. Dissabte torna la botiga al carrer. La Obet ha triat el dissabte 18 d'octubre per celebrar la botiga al carrer. L'entitat ha establert la nova data després que la pluja obligués a suspendre l'anterior convocatòria. En esports, el Club Bàsquet L'Escala comença la caça dels futurs talents. Ha organitzat per aquest octubre una jornada de portes obertes pels més petits de la casa. El Club Escalenc ofereix aquesta activitat als infants dos dies a la setmana perquè decideixin si en un futur volen decantar-se per practicar aquest esport. I el temps, molta calma pels propers dies, amb núvols baixos i alguna boira a primera hora, que serà senyal de molta humitat. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 16 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on farem un curs per aprendre a jugar a bridge, sabrem exactament què és això. Després surfejarem, però ho farem per una causa especial. Surfejarem d'una forma diferent, ho podríem dir. Descobrirem el calamarenys de primera mà i acabarem, si tot va bé, a les costes de Mallorca parlant d'unes jornades que s'estan celebrant. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. El Club Nàutic d'Arenys de Mar organitza els dissabtes un curs per aprendre a jugar a bridge, un joc de cartes que es considera un esport en la mateixa línia que els escacs o el go xinès. Descobrim aquest joc i ho fem des del Nàutic d'Arenys, Oriol.
Doncs sí, avui el que farem és anar fins a Arran de Mar per aprendre a jugar a bridge. I em direu, com se juga al bridge? Doncs ara ho descobrirem, ara en parlarem, perquè tenim aquí amb nosaltres a la Fina Anglada. Fina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també el Sebastià Acosta, bona tarda.
Bona tarda.
Són del Club Nàutic d'Arenys, que és on es fa aquest curs per aprendre a jugar a bridge. Per això dèiem jugar a bridge arran de mar. El Sebastià és el vocal d'activitats més lúdiques del Club Nàutic. I jo m'agradaria començar preguntant-vos a tots dos una mica d'on sorgeix aquesta iniciativa de fer un curs de bridge d'aquest joc al Club Nàutic d'Arenys.
Bé, bona tarda. Jo sóc en Sebastià, que sóc l'encarregat de les activitats del Club Nàutic, i cada vegada més el club, a part de que el nostre objectiu principal és la navegació, però sí que estem agafant un caire molt més lúdic, diguem-ho així, que dintre d'aquestes activitats, però és que cada vegada estem ampliant molt més l'oferta. Tenim gimnàs, tenim rem, tenim conferències, fins i tot fem ball, i ara una de les iniciatives que estem iniciant és crear una escola de bridge, amb la qual ampliem aquesta oferta, oberta a tothom que s'hi vulgui apuntar. I ara us passo amb la Fina Anglada, que ella és l'encarregada de donar llum a aquesta escola de bridge, amb el qual la Fina us ho explicarà molt millor que jo.
Perfecte, doncs Fina, som-hi. Bridge, de què es tracta? Com és això?
Bé, el bridge és un joc de cartes, sí. Però és molt més que un joc de cartes, perquè ha arribat a tenir la categoria d'esport mental. Ah. Podríem dir que és una mica com si fossin els escacs, sí, de les cartes.
Molt bé.
D'acord? Llavors, fa molts anys em va picar la curiositat perquè tothom deia que el bridge era molt difícil. Jo vaig pensar, bueno, si és difícil, anem a provar, a veure si és difícil o no. Perquè si una cosa és molt fàcil, sembla com que no té gaire interès, no? Si una cosa és molt fàcil, doncs de seguida ho agafes i ja està. I efectivament vaig veure que el bridge no era fàcil, però tampoc és impossible. És com un repte. És un tipus d'esport mental que no acabes mai de saber què passarà després. I bé, és un joc de cartes que es juga mínim 4 persones,
sí.
Es juga per parelles, i com el seu nom indica, bridge significa pont en anglès.
Correcte.
I es tracta de que cada persona juga amb cada jugador juga amb la persona que té al davant. Diríem que la taula es divideix en nord-sud i est-oest.
Sí.
Llavors...
I el de davant és la parella.
El de davant és la teva parella.
Val.
Llavors es reparteixen totes les cartes de la baralla, es juga amb baralla de pòquer,
sí,
diguéssim, i es reparteixen 13 cartes a cada un, de tal manera que no hi ha allò de la pila d'espilles i passes. No. Aquí no passa ningú. Tothom ha de treure una carta cada vegada. I aleshores, es tracta de fer una subhasta i una mica dir, tantejar, quantes cartes guanyaràs tu, juntament amb la teva parella. Sempre només hi ha una parella que guanyi la subhasta. Llavors, la que guanya la subhasta, hi ha un jugador i just la parella del davant descobreix totes les seves cartes sobre la taula.
D'acord.
De tal manera que el que juga amb les cartes que té a la mà més les cartes que té descobert, que les veuen tots els altres jugadors també. I aquí comença el joc, que és a veure una mica, entre cometes, la carta més alta.
Clar.
És a dir, que el bridge té dues parts. Una que és la subhasta i l'altra que és el carteig. Quina és més difícil? La subhasta.
La subhasta.
I aquí és on entra el curs de bridge.
Val.
Per què? Perquè no és tan fàcil explicar la subhasta i dir, va, jo us l'explico, fem una mà de prova i ja comencem a jugar.
Sí.
No, la subhasta és diguem que cada vegada es va com complicant més. I a partir d'aquí, doncs, bueno, es comença a jugar i som-hi.
I tant. Home, ja imaginava que amb aquesta estona de ràdio, diguem-ne, no n'aprendríem, a jugar al bridge. Això ja m'ho imaginava, però tampoc em pensava que fos tan complicat. Mira què et dic.
No, potser ho he explicat jo molt complicat, però no, la gent que està acostumada a jugar a cartes, i la que no està acostumada, perquè justament vam començar el dissabte passat, i la gent m'ha dit, m'està agradant, perquè realment és tot un muntatge, vull dir, no és allò de dir, va, repartim tot i comencem a jugar, no. Repartim tot, però hi ha tota una sèrie de protocols i de coses que s'han de saber.
Clar, no, i per això és important un curs com aquest, no?
Per això és important un curs de bridge que, bé, ja hem començat de 0-0. Hem fet un curs d'iniciació que és... Hem començat a veure com s'agafen les cartes, quin valor té cada carta, uh-huh. com s'han d'endreçar a la teva mà, i sí, hem començat per la EIO1. Ho dic que hem començat per la EIO1 perquè la gent que en sap una mica, que no digui, ah, no, si és un curs d'iniciació jo no m'apunto. No, val la pena perquè, bé, jo mateixa fa molts anys que hi jugo i he començat diverses vegades de zero. Mm. És com rellegir un llibre, sí. Que cada vegada que recomences un llibre trobes coses diferents que dius, ui, això no m'hi havia fixat, això no ho acabava de tenir clar. I jo penso que és molt bo tornar-se a apuntar, encara que sigui un curs de començar des de zero.
Clar, i potser és veritat que la nostra, diguem-ne, tradició de jocs, no estem tan acostumats a aquest tipus de baralla, no? A la baralla de cors, diamants, aquí estem acostumats a sotes, espases, sí. Bastos i oros, eh? I jugar a la brisca, al cinquillo i a la botifarra, si tu vols. És diferent. Per això vull dir que no, socialment no és una baralla molt habitual, tampoc, no?
Potser no sé, hi ha molta gent que sí que juguen a pòquer o a la canasta, i aquesta gent sí que juguen amb aquest tipus de baralla. Sí que és habitual, el que passa que potser el que no és tan habitual és el bridge, perquè diguem que ens ve de lluny, ve d'Anglaterra, uh-huh. i bueno, diuen que és un joc de muts perquè se'ls van inventar els que estaven a la guerra, estaven a la trinxera, no podien... Uh-huh. No podien fer soroll, clar. I aleshores és un joc que no es pot parlar. Uh-huh. O sigui, fins i tot el que descobreix les cartes, el que està davant del que juga, que descobreix les cartes, li diuen el mort. Uh-huh. Estàs al mort, perquè aquell no pot...
No pot dir res.
No pot dir res. Només ha de seguir les ordres del que està jugant. I bé, es tracta una mica, és un joc d'estratègia també, uh-huh. perquè es tracta una mica de... Com que tu tens les teves cartes a la mà i veus les que estan destapades, has de deduir quines cartes tenen els altres.
Clar.
Una mica com el dòmino, uh-huh. has d'anar... Sí. I després te n'has de recordar de quines han sortit i quines no.
Clar.
Perquè no és com el dòmino que pots comptar i dir, veure quants sisos han sortit. No. Has de fer memòria, perquè no pots tornar a mirar les cartes que han sortit.
Clar. Bueno, és un esport mental, ens ho deia.
És un esport mental i realment és que et fa... si no estàs concentrat... No fas res.
Clar.
Per això, jo suposo que per això, a mi, particularment, a mi em té molt enganxada, i perquè és això, o sigui, l'estona que estàs jugant a bridge, no pots estar pensant en, ui, què em falta per sopar, ui, que he d'anar a recollir, no sé què, ui, que... No, has d'estar allà i has d'estar amb els cinc sentits.
Clar, sí. I això, ho deia Barran de Mar, en el Club Nàutic... No sé si un vaixell és un bon lloc per poder-hi jugar a bridge.
Sí, però jo...
Podria jugar a terra.
No, jugaria dintre. Si jugo amb un vaixell, jugaria dintre, perquè el vent pot fer males passades i es pot endur les cartes a l'aigua.
Clar.
O sigui que sí que és un bon lloc per jugar, suposo que la gent que fa travessies llargues segur que juga cartes, però a dintre. Uh-huh. A dintre el vaixell.
Clar, i això ens porta a parlar també, Sebastià, que de fet al Club Nàutic teniu aquesta secció d'activitats lúdiques, d'activitats socials, que no tot passa per sortir a navegar, és a dir, que des de la vostra entitat també oferiu la possibilitat, doncs, això, un curs de bridge.
Sí, cada vegada més la navegació, evidentment, torno a repetir, és la nostra principal activitat, que és fomentar activitats nàutiques, però cada vegada ja volem que el club s'hi puguis anar a passar el dia. Uh-huh. És a dir, jo mateix ja estic jubilat i vaig començar en el Club Nàutic pensant que tan sols en sortiria a navegar, cosa que m'encanta, eh? Però és que m'hi passo el dia, perquè de bon matí fins al vespre i ja tenim coses a fer. I a més, el que és molt important és que tenim coses a fer totes les edats. Des dels nens petits, que tenim d'escoleta de vela, tenim gimnàs per petits, i a mesura que vas creixent, cada vegada tenim una activitat. I aquesta última activitat de la bridge és una activitat fantàstica, perquè quan tenim ja una certa edat i hem de fer treballar la ment, doncs és una gimnàstica que ens convé molt, i molt. Tant des d'un vessant social com des d'un vessant intel·lectual d'exercici.
I
és per això que estem buscant que cada moment o cada edat hi hagi una activitat a fer al club.
Fina.
Bé, jo voldria dir que aprendre un esport no té edat, i acabem de dir que el bridge és un esport mental, i quan abans comencem, millor.
Clar.
És a dir, no esperem, bueno, ja quan em jubili ja n'aprendré. No, 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 no. Si teniu un mínim d'inquietud per saber què és el bridge, jo començaria ja. O sigui, no té edat. Quan abans comencem, millor. Uh-huh. I és més, el primer professor de bridge que jo vaig tenir era un noi que estudiava a la universitat, per tant, era jove,
sí.
I tenia el bridge com a crèdit de lliure elecció o variable, o no sé com hi diuen aquests crèdits. I a partir d'allà va deixar la carrera i es va començar a dedicar al bridge.
Imagina't.
Perquè bridge és molt matemàtiques, has d'estar comptant, calculant tota l'estona. Per tant, quan més desperta tinguis la ment, molt millor per començar.
I tant. No, no, doncs mira que ens ha agradat molt conèixer aquest joc de, del bridge, Fina.
I una última cosa. Tothom qui estigui interessat i tingui un mínim d'inquietud, sisplau, que vingui, que la primera sessió, la primera classe, la deixem gratuïta.
Perfecte. Per tant, pots venir a provar.
Pots venir a provar. Ho fem els dissabtes a les 6 de la tarda. És una hora i mitja, de 6 a 7:45. I, per tant, esteu tots convidats.
Perfecte.
Qui vulgui venir a conèixer una mica més què és el bridge.
Perfecte. Doncs cap al nàutic qui tingui interès. I ja veiem, si algú ja en sap, és igual. També pot venir, perquè sempre s'aprenen coses noves. I si algú no en sap gens, com ara jo, que no sabia, només sabia de quin tipus era la baralla i no sé absolutament res més, doncs pot aprendre-ho i pot saber exactament com és aquest joc, com és el bridge. I de passada, ja que hi és, parlar de totes les diferents activitats que es fan al nàutic, tant de navegació com lúdiques, que és un no parar. Moltes, això és... No pararíem aquí d'explicar coses.
Jo et voldria afegir de que no penseu que són activitats només exclusives pels socis del Nàutic. Cada vegada més som un club obert i hem creat Coclub de Mar, hem creat activitats obertes a tothom qui vulgui participar. O sigui, no ens veieu com un... com una activitat tancada, sinó tot el contrari.
Perfecte. Doncs una activitat oberta, un club nàutic que és obert i que sempre doncs, que podem fem venir gent del club nàutic aquí a la ràdio perquè ens agrada molt poder-ne parlar, sobretot en aquest programa a la Randa Mar. Moltíssimes gràcies, Fina, per haver
gràcies
vingut aquí
a
nosaltres.
Vosaltres.
Gràcies, Sebastià, també per estar aquí aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé el curs de bridge i totes les activitats que munteu. Que hi hagi molta sort.
I gràcies per tot.
Gràcies. Bona tarda.
Deixem el Maresme, anem cap a les costes del Garraf, perquè l'entitat Més que Surf organitza teràpies gratuïtes al mar per nens, nenes i adolescents amb trastorn de l'espectre autista. Es tracta d'una iniciativa sense ànim de lucre on persones apassionades del món del surf transmeten aquests valors del mar a persones que tenen aquests tipus de trastorns. Aquest cap de setmana celebren el Més que és Fest, el festival de clausura d'aquest taller d'estiu. El company de Canal Blau ha baixat fins la platja d'Aigua d'Ol per parlar amb un dels impulsors de la iniciativa, Carles.
Doncs sí, avui hem vingut fins la platja d'Aigua Dolç de Sitges per conèixer l'entitat Més que Surf, una entitat que s'encarrega de desenvolupar un programa d'activitats de surf terapèutic per a nens i nenes adolescents amb trastorn de l'espectre autista. Avui estem amb l'Adrián Esteve, que és un dels fundadors d'aquesta entitat. Adrián, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda.
Adrián, explica'ns una miqueta, no? Heu estat tot aquest estiu ja amb ells i ja són diversos anys que dueu a terme aquesta activitat.
Sí, bueno, aquest, l'any que ve serà, farem 10 anys que fem aquesta activitat i bueno, ara hem acabat, ho fem des del maig al juny i ara preparant la pròxima temporada.
Explica'ns una miqueta d'on surt la iniciativa i com, no, com la pugeu en marxa i com de seguida també veieu que triomfa, no? Perquè teniu inclús llistes d'espera per apuntar als infants, no? Com sorgeix tot plegat i com us organitzeu? Perquè clar, al final tots sou voluntaris també, no?
Sí. Bueno, nosaltres això va començar el 2016 i jo soc psicòleg, faig surf i treballava amb nens amb autisme i vaig decidir fer un programa de surf terapèutic. I vaig dir-li a alguns amics si volien participar i vam començar així. Vam començar amb, crec que eren 30 nens, ara són 80 famílies i 50 voluntaris. I sí, la veritat és que té molt d'èxit perquè és gratuït per les famílies, que és una cosa que també volem, no? Perquè els nens amb autisme, moltes vegades les famílies paguen doncs, molt més, perquè tenen una ràtio moltes vegades d'un monitor per un nen o dos monitors per un nen. I ara mateix pues, tenim això, uns 3 anys de llista d'espera. Sí.
Com ells els hi beneficia, no? Entenc que per ells al principi potser és una mica més complicat, però deu ser tot un procés, no? Des de posar-se el neoprè, entrar a l'aigua, com canvia, no? Com evolucionen des del primer dia, no? Que potser venen fins al final.
Clar, a veure, és un programa, llavors. Al principi doncs, fem una entrevista amb les famílies, aquests nens doncs, sempre tenen el mateix monitor durant 8 setmanes, llavors els coneixem, valorem objectius i al final l'aigua és una excusa per poder millorar en altres capacitats, no? Doncs milloren a nivell d'autoestima, de psicomotricitat, molts desenvolupen molt més llenguatge verbal o comunicatiu, i llavors el programa està plantejat perquè sigui realment una teràpia i no un dia que vinguin a fer surf i ja està, sinó que utilitzar aquest entorn que tenim, no? per fer una teràpia diferent, i té molts bons resultats, la veritat.
Com també suposo que les famílies també deuen estar agraïdes, no? I també ve això, no? Cada any hi ha més i suposo que no, tampoc podeu donar l'abast per totes.
No, clar. Una de les coses que ens passa és que hi ha molts nens que també repeteixen perquè evolucionen, són ja ens coneixen i també ajuden a que altres nens que vinguin al programa s'integrin doncs, millor. I sí, no donem l'abast, però tampoc la idea és fer-ho molt gran, sinó fer-ho bé i que realment els beneficis ja arribarem fins on arribem i ho fem una mica, bueno, fem, no, una mica no, totalment, perquè ens agrada, perquè és això, és voluntari, portem molts anys, molts voluntaris porten la majoria entre 5 i 6 anys i és una cosa que a nosaltres també ens dona vida, ens agrada i no és només per ells, també és per nosaltres.
M'ha explicat que també heu organitzat inclús sortides, no? Que no només heu estat aquí a la platja d'Aigua Dolç durant els mesos aquests d'estiu, sinó que també heu anat a algunes bandes.
Sí, hem anat a Sant Sebastià, vam fer una col·laboració amb una companyia aèria i vam anar uns quants nois amb dificultats a Cuba, inclús, i ens vam anar allà, 16 persones a Cuba. Ara fa poc vam anar 40 persones a Cuenca a fer barranquisme i activitats, i és una mica això, no? També fer teràpia d'aventura, teràpia en la natura i fer activitats que no havien fet mai o que no havien sortit mai. Alguns nens no han sortit, és la primera vegada, aquesta vegada que han sortit de casa i potser tenen 17 anys i els pares mai havien pogut deixar aquesta nena en concret, per exemple, que anés a qualsevol lloc perquè era molt complicat, perquè necessitava una persona que estigués amb ella tot el rato i confiar. I les famílies també confien molt en nosaltres, que també és algú xulo.
Suposo que pels voluntaris també deu ser molt motivador, no? I molt, no? I suposo que vosaltres també cada vegada també teniu més vincles, no? Coneixeu més nens i també suposo que és una manera de seguir, no? De tirar endavant.
Sí, el que també té més que surf, no? És que s'ha anat cuinant com poc a poc. O sigui, i s'ha anat afegint gent, no ha sigut així com de sobte. I això ha fet que sigui un nucli com bastant molt, molt consistent. Les famílies també. I clar, això també ens fa que de vegades, bueno, tenen que sortir algunes famílies perquè n'entrin unes altres. I això també fa, no? Perquè les coneixes molt, però el que estem fent és que molts dels nens que han participat també com a alumnes, ara ja són també premonitors i també tenen una funció i això també és molt terapèutic al final, no? Perquè senten molt més autocompetència i senten que no sé, que estan ajudant. I hi ha alguns nois que ara estan apuntats a, inclús a integració social, i això, pues, no sé, a mi personalment em fa molt feliç, els monitors també, i és que, no sé, són com una família, sí.
Al final és molt més enllà, va molt més enllà, no? No només el surf, sinó és tot el procés, no? Tot el projecte, diguéssim.
Clar, i també perquè nosaltres ens veiem cada 15 dies també amb els nois a l'Escola Pia per fer tallers d'habilitats i tal, i parlem, i llavors és una continuació durant tot l'any. Sí que és difícil mantenir-ho tot voluntari, o perquè, bueno, a mi la gent em deia això, no? Que bueno, que tindrien que tot voluntari no aguantaria. Però bueno, ja està, portem 9 anys i sí que aguanta, no? I això vol dir que la gent, no sé, té ganes de fer coses i no és només no només per diners, sinó també perquè de vegades hi ha coses que no es paguen amb diners. O sigui, un somriure, una família que t'abraça, que està agraïda, quan veus canvis, totes aquestes coses no sé quin preu tenen, però...
Suposo que també hi ha moltes entitats que us ajuden, no?, i que col·laboren i que us donen suport, entenc.
Clar, el Sitges Surf Club, per exemple, que estem ara aquí, ens deixa el material, ens deixa l'espai, nosaltres comprem també més material, molts restaurants ens ajuden també perquè després podem menjar els monitors i tal, perquè sí que és veritat, són 50 monitors que tenen que menjar. Ens ajuden, pues sí, normalment tot el poble, la veritat és que s'involucra bastant, que nosaltres quan vam anar l'altre dia a penjar cartells, doncs tothom ens deia, sí, poseu-ho, no, us coneixem, no sé, jo crec que també és com un orgull que la gent sent, l'altre dia m'ho deia una persona, que és com jo, encara que no faci res a la platja, jo em sento orgullós de que això estigui aquí, no? I és guai, la veritat.
Més enllà del vostre projecte, no? Veieu que encara falta molta feina a fer en la societat en general, potser, no? per acabar d'incloure o buscar maneres, no?, de que totes aquestes nens i nenes, no?, tinguin el seu espai o trobin potser la seva manera d'estar encaixant en la societat, podríem dir.
Sí, és que és molt complicat. I hi ha molta falta de recursos, també, no? O sigui, pensa que un noi a un nostre escolar, un nen neurotípic, pot ser un monitor amb 10 nens, però potser aquest nen o nena necessita un monitor per ell sol o per ella sola. Això, pues, és per 10 el preu que seria normalment. I aquestes famílies no poden pagar aquest sobrecost. Llavors fa falta molt més recursos perquè de veritat puguin fer també... Al final el que faria qualsevol nen neurotípic, al final és que ells, pues, puguin accedir a les mateixes coses que acceden als altres.
Adrián, ara aquest cap de setmana, aquest dissabte, feu aquest de Més que Fest, no?, que és com la festa de Cluenda, on també hi col·laboren des de músics a entitats, i on tots us reuniu per fer aquesta mena de festa de celebració de fi de curs.
Sí, bueno, això és ho vam començar a fer, sí que és veritat, el Ramon Miravet ve molt aquí i tal, i ens va dir de fer un concert, i es van assumant la gent. Ara ja és el cinquè any que ho fem, i sí, és per recaptar fons per l'associació. De fet, normalment aquest dia és un més recaptent, perquè sí que nosaltres molt ho autogestionem nosaltres. Venem les samarretes, venem els jerseis, el que sigui, no? I el menjar i tot. I sí, tothom ve voluntari, són com 6 bandes, mags, tallers, kickboxing, skate, tothom ho fa gratuït, ho fa per l'associació, som 60 voluntaris allà, més els músics, no sé, és un dia molt, molt bonic, que animo tothom que vingui estarà pues ajudant a que l'associació continuï, i tots els fons recaptats són per això.
Això és aquest dissabte durant tot el dia, eh? El càmping, antigament es deia el Garrofer, ara em sembla que ha canviat de nom, o la Camp, no?
Sí, o la Camp Garrofer. Sí, és tot el dia, hi ha activitats per nens, hi ha tallers, hi ha mil coses per les famílies, i després també, pues, concerts, bueno, quasi gratuïts. Al final nosaltres fem una pulsa solidària de 3 euros, que crec que 3 euros ho pot assumir quasi tothom, i si no, no fa falta. I bueno, pues és un dia que ho passem bé, que mengem tots junts, i ja està, i que tenen, pues eso, per, i ja està.
Fantàstic, doncs Adrián, moltíssimes gràcies per haver-nos donat a conèixer la Més que Surf, i que vagi bé aquest dissabte, i des d'aquí també animem a tothom a que vingui.
Vale, a vosaltres per donar-li veu, moltes gràcies.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Recte final ja d'aquesta Arran de Mar, i ara volem parlar de gastronomia. Estem molt calamarsers aquests dies, ja que des de Ràdio Arenys sovint ens informen de qüestions relacionades amb el seu producte autòcton estrella, els calamars. Però encara no hem parlat una estona i amb calma amb l'impulsor d'aquestes jornades anomenades Calamar Arenys. I ara ha arribat el moment, Oriol.
Doncs sí, avui el que volem fer aquí a la Ran de Mar és parlar amb més profunditat del calamarenys, perquè ja estem immersos des d'Arenys de Mar en aquestes jornades, en les jornades del calamarenys, i per això doncs, el que volem fer és comentar-ne, és ampliar informació, i tenim aquí els estudis amb nosaltres el Joan Major. Joan Major, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
És un dels impulsors, l'impulsor d'aquest calamarenys, Joan.
Bueno, participat.
Ja, participat. Com està anant? Com està anant? Portem ja uns dies de calamarenys. De moment, com va tot?
Jo crec que va molt bé tota la restauració. Crec que estan bastant contents. Cada any agafa més auge i això, i crec que la gent ja se'n dona compte de que és un producte que es té de potenciar.
La setmana passada es va fer, ja a part de la presentació, també la mostra, la mostra gastronòmica a la Llotja Vella. Com va anar aquest acte?
Molt bé, molt bé. Va anar, bueno, jo em pensava, feia una miqueta fresqueta, pensava que no vindrà gaire gent, però sí, va vindre molta gent, molta gent.
Perfecte, i ara ens queden altres actes destacats cap al 24, que sí que el 24 d'octubre tenim un show cooking i el sopar popular, que ja sé com que el dia gros, no?
Exacte, sí. Bueno, una mica quasi bé al final, no? Però vull dir que, bueno, és una cosa que cada any s'ha fet i crec que ho tenim de continuar fent, no?
Com serà aquest sopar popular? Què en sabem?
Bueno, de moment sabem que serà una fideuà. Una fideuà de calamar, i de primer hi haurà algun altre plat de primer, i un postre. Segurament hi haurà postre també i tot.
Fantàstic. Home, és un sopar destacat, no? Jo recordo que, clar, el calamarenys té 30 anys, és una de les activitats centrals, té molta tirada aquest sopar.
Sí, ningú s'ho esperava quan vam començar les jornades gastronòmiques del calamar, perquè llavors en aquella època hi havia el Miquel Rovirola d'alcalde, el senyor Benet Maimida estava de regió de turisme, i ens va reunir a tots els restauradors, i llavors vam dir, bueno, a veure, quines jornades podem fer, perquè dèiem la gamba és molt cara, que d'això. I aquí en el Maresme tenim un calamar que és excepcional, d'allò, i llavors vam dir, provem el calamar. A part que jo estava molt aficionat a llavors a pescar el calamar, i sempre m'ha agradat, i d'això, bueno, vam fer el calamar. Llavors, tota la gent que s'hi va implicar, el Dani d'aquí, que havia el restaurant a Pampa, en Josep Danés, la Maria Lluïsa, que ja no hi és, tampoc, ens ha deixat. Vull dir que segurament el senyor Pinya, que era per mi la meva mà dreta, sempre ho he dit, i bueno, crec que va ser un èxit total de tota aquella gent que vam llavors apostar-hi pel calamar.
I crec que també una part de l'èxit és el nom, el fet d'ajuntar calamar, arenys, sí. Calamarenys, queda com molt rodó, no?
Sí, bueno, llavors és aquest d'allò, vam fer un concurs i tot, a veure d'aquí,
sí,
vam fer d'allò, a veure d'aquí presentava el d'això, i si no recordo malament era un noi que treballava llavors a l'hotel Carlos I, o Carlos V, i va treure el nom de calamarenys i se'n van d'un premi, que van fer premis i tot i d'allò, i bueno, va ser un èxit, no?, el calamarenys, no? Llavors tothom vam escollir el calamarenys, i el calamarenys va ser.
I tant, no? I a més, home, 30 anys... Es diu aviat, Déu-n'hi-do. I recordo també que encara ho feu, teniu uns adhesius que són uns calamars, que la gent se'ls pot posar al cotxe, com aquella moda del burro català i del toro espanyol. Doncs aquí a Arenys hi havia el calamar d'Arenys, encara hi és, de fet.
Sí, encara existeix el calamar d'Arenys i per molts anys pugui durar. Senyal que és bona senyal, no?
I tant, no. I de fet, a la presentació d'aquestes jornades, el regidor de l'àrea, el Ramir Vidago, deia que, home, que costa trobar jornades gastronòmiques a altres municipis, a altres indrets, que durin tants anys. Són 3 dècades, són 30 anys. Això implica un esforç, implica doncs, participació dels restauradors que han de destinar-hi recursos. Que una jornada que dura anys no és fàcil.
No és fàcil, i tenim d'agrair tots els restauradors i tota la gent que està implicada amb el calamarenys, perquè es té d'agrair que comporta una altra feina més extra de la restauració, no? I llavors pues, també vam fer diversos plats, no sé si recordareu. En canvi, això no ha tingut tant d'èxit, no sé si perquè... A veure, no ho entenc, però... Tu has provat el calis arenys?
El Calis Arenys, no? Què
veu?
És això?
Ho veu?
Bueno,
això vam fer-ho, vam fer la presentació i tot, que per cert va vindre la Carme Ruscalleda i tot, de Llòquio, Calissai. És una mica de llet condensada, un ratxet de Calissai, perquè el Arenys ja tenim el Calissai, no? Encara que ara no es faci aquí Arenys, però bueno.
Encara fa olor, eh? Sí. L'edifici del Calissai, quan entres encara fa olor.
Una mica de canyella, el cafè, una mica de la llet condensada, que ja ho he dit, i una mica d'espuma de llet, i a sobre unes gotes d'allò de canyella. És com un cigaló,
sí,
un carajillo, però de Calissai.
I això es va voler instituir com el típic carajillo d'Arenys,
sí, però
no ha acabat de triomfar.
No, perquè no ha acabat de triomfar perquè no ens hi hem posat també potser massa en sèrio, no? Perquè jo crec que si volguéssim a tots els bars i els féssim i d'allò, jo crec que és una cosa que agrada, que agradaria. És igual com el plat d'Arenys, no?
El plat d'Arenys.
Bueno, quan vam fer els 100 anys d'Arenys, llavors vam fer d'allò que el rap.
Sí.
Bueno, d'allò, 100 anys. I llavors vam dir, bueno, traiem un plat d'Arenys, no? I llavors amb un tal Toni que estava allà de cuiner aquí en el Mot, i un servidor i dos més, que no recordo qui eren, no sé que érem dos o tres o quatre, llavors vam fer un plat aquest que vam dir, bueno, farem el plat d'Arenys. Llavors el plat d'Arenys, com que els 100 anys vam fer rap, dic, bueno, fem rap, doncs pues farem rap, no? I llavors és una bitxassuà, sí. Una bitxassuà, jo t'explicaré més o menys, que molta gent dirà què és això, una bitxassuà, no? Bueno, és una crema de porros, d'allò ben suau. I llavors, en el fons d'un plat d'allò, el rap és a la planxa, molt senzill, unes gambes d'Arenys al costat, i llavors també una mica de puré de pèsols, que és d'allò del Maresme, també,
clar,
no?
Sí.
I llavors, per sobre, una mica d'oli de gamba, i queda un plat perfecte, molt fi, molt sa.
I això és el plat d'Arenys?
El plat d'Arenys,
que exacte. Tampoc se'l coneix gaire.
Crec que només el fem a Can Major.
A Can Major i prou.
Crec, eh? M'agradaria que es fes a tot arreu, perquè si ho vol algú i ho vol saber i d'això, jo em comprometo a ensenyar-los-hi fer.
Que a vegades potser el que cal és, com passa amb el calamarenys, que la gent s'ho creu, s'ho fa seu,
sí.
I participa i col·labora, potser amb aquest cigaló d'Arenys, amb aquest plat d'Arenys, també falta aquest punt, no?, que la gent se'l faci seu,
sí,
i llavors el demani i els restaurants el facin.
Sí, perquè vam fer-ho en el Mot, i llavors vam fer una invitació, recordo jo, que érem 20 o 25, i tothom el va trobar boníssim, però llavors dic, bueno, és que la gent no vol fer... Perquè si volem un poble amb identitat, tenim de fer coses nostres. Llavors, vull dir que podríem, recordant a la gent que vam començar aquest projecte i no hi són, i res més que res recordar-los, que tots aquests plats, al final, donen un nom al poble. Llavors, jo crec que és una cosa, que és un plat bo, que és un plat que tenim a Arenys i que es pot promocionar molt bé encara,
I tant, és important això que dius, Joan, per fer poble, per ser únics, hem de fer coses úniques.
Exacte.
I que en tenim, a Arenys n'hi ha, parlem del calamarenys, però hi ha les gambes, hi ha el peix d'aquí, sobretot, i no només peix, vull dir que...
No, aquí al Maresme tenim una qualitat amb els productes excel·lents. Perquè si comencessin a anomenar la mongeta del ganxet, el pèsol de llavaneres, el peix d'Arenys, el calamar... vull dir que tenim els bolets, els bolets com aquí a la serrala d'aquesta d'aquí al contorn del Maresme, són ideals, no tenen el mateix sabor que els altres d'allò. Desgraciadament, també et diré, ara que parlo de sabor, no n'hi ha pocs, però quan n'hi ha tampoc la gent ho sap apreciar.
Això és veritat. Això és veritat.
Jo sempre dic que de 100 persones que vagin a un restaurant, només 4 o 5 han sabut el que han menjat,
Ja, això passa. I vostè també a la presentació ho deia, Joan, si és un bon any de bolets, és un bon any de calamars.
Sí.
Aquest any sembla que és un bon any de calamars, també és un bon any de...
Ha sigut bon any fins ara.
Fins ara?
Sí.
Ja s'ha estroncat, això.
Sí. No s'ha estroncat. A veure, s'ha estroncat uns dies.
Si només uns dies.
Sí, saps per què? Perquè el temps canvia. El temps, fins que no plogui i plogui bé aquí al Maresme, no s'agafaran calamars perquè llavors tornaran a sortir els bolets.
Va.
Em diràs, estàs boig.
Sí, no sembla que digui gaire.
Sí, no diguis que d'allò. Pues és així. És així. Mira, ara vinc de la subhasta del peix,
sí?
I precisament ho parlava amb els pescadors. Què? Com han anat els calamars? No n'hem agafat? Pocs. I tothom diu pocs. Però quan se senti el temps, que sabem que se sentarà d'aquí 3-4 dies i la lluna és dolenta, aquesta lluna és dolenta, quan canvi la lluna serà molt més bo per calar abans.
Perfecte, doncs així ho tenim solucionat,
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Per cert, anar a buscar bolets, més o menys en sabem tothom, també té el seu secret, això és veritat, però pescar calamars és molt més difícil. Com se fa això?
No, bueno, ja saps tu com se fa això. Que
ho sé,
tu,
però vull que m'ho expliqui.
Que tu n'ets agafat, eh?
Sí, cert, bueno. Però vull que m'ho expliqui.
Bueno, és un tros de plom amb bams, forrat amb uns fils de diferents colors, i moure com si fos un peix.
Això és una putera.
Això és una putera. Uh-huh. I llavors hi ha el pajarito aquell, que és com un ocell, com un peixet petit amb unes punxes, que es posa a la meitat d'una brassa de la putera, uh-huh, i també s'agafen, perquè s'assembla un peixet. I allò es mou dintre l'aigua i s'agafen. Uh-huh. Es pensen que és un peix i s'agafen el d'allò. Ja sí, està, sí. Vull dir que és molt fàcil pescar el calamar, eh?
Sí, no, fàcil ho és. Recordo que has d'anar fent així amb la mà, amunt i avall,
no?
Anar
fent botifarra, no?
Anar movent el braç amunt i avall, a veure si pesa una mica més del compte, això vol dir que n'hi ha un.
Exacte.
Que sí que va així, això?
Exactament. I llavors tirar seguit. Uh-huh. No el pots deixar parat perquè se te'n va.
Clar, has d'anar, no pots parar. No pots parar de tirar amunt, i al final quan el veus arribar, allò és molt millor que trobar un rovelló. És molt millor. Home,
i llavors que t'esquitxi la cara.
Veure, això els rovellons no ho fan. Però clar, això pot passar tractant-se d'un calamar.
Molt bé.
S'han de pescar per això, al vespre, nit, no?
Sí, el calamar normalment de dia també s'engafen, eh? No s'engafen tant, però al vespre nit és quan amb el llum acostes el peix i es ven el calamar i se mouen a sota el llum, i llavors és quan els enganyes i els pots agafar.
Doncs, déu-n'hi-do, aquestes jornades del calamarenys estan molt, molt vives, molt arrelades aquí al nostre municipi. Celebrem que sigui un bon any de calamars. Joan, ja que et tenim aquí a l'emissora, també volíem parlar una mica del Club de Pesca Mar Esport. Estem parlant de pesca, estem parlant una mica tot plegat. Deixem una mica de banda el calamarenys, perquè ets president també del Club de Pesca Mar Esport, i aquests darrers dies s'està parlant bastant del port, de les infraestructures del port, de la remodelació o no del dic de Llevant, amb la construcció del que en diuen un martell, una zona doncs que es fa més estreta la bocana, diuen per millorar la situació de les aigües internes del port en temporals de garbí. Bé, no sé, des del Club de Pesca Mar Esport, vosaltres que teniu doncs forces embarcacions i sortiu i entreu i sortiu per aquest port doncs cada dia quan convé, teniu alguna posició? Què és el que en penseu d'aquesta infraestructura?
Bueno, a veure, jo crec que és una equivocació molt gran a fer aquest martell, crec, perquè no pel Mar Esport, perquè al final el Mar Esport, tingues en compte que són embarcacions petites. Amb el temps ja normalment no sortiran, però sí que les embarcacions grans, quan giren la punta del moll, ara actualment hi ha 4 metres, 4 metres i mig o d'allò. Si ve un temporal, com ara fa temps que no n'hi ha hagut cap, d'allò, el pujar i baixar del barco, si té una quilla molt bastant d'allò, si pot tocar terra i bucar. Uh-huh. I bucar. Llavors no hi ha què va passar fa 50 i pico d'anys, no, 50 ja no en recordo.
55.
Uh-huh. Bueno, pues, llavors pues, va passar això. La gent que es va voler aguantar per fora no, es va salvar. La gent que va voler entrar al moll és molt difícil amb un temporal de migjorn d'allò que entres al port. És molt difícil. Mira, això jo recordo sempre, jo vaig bastant a pescar i me'n vaig cap a Llevant, no? I quan bufava de Llevant, allà a Sant Feliu, d'allò, Lloret, Tossa, per allà davant vaig a pescar, no? I llavors, quan hi ha banda Llevant, quan bufa la banda Llevant, tu no domines el barco, eh? Els cops de mar que et dominen el barco, no tu. Uh-huh. Llavors, quan arribes d'aquí al Tordera, sí, ja dius, ara estic salvat. Ja canvia totalment el temps i la mar.
És diferent.
És diferent. Uh-huh. I aquí, quan és un temps de migjorn, o Llevant, és molt dolent aquí a l'entrada al port. I llavors, al girar, al virar cap a entrar al port, és quan agafa un cop de mar i et tomba.
Clar. I això, el martell, no ho solucionaria, sinó que ho empitjoraria?
Jo crec que ho empitjoraria. No crec que hi hagués cap barca de gran que pogués entrar al moll, et dic. Voldria més que s'aguantessin per fora embestint el mar. Uh-huh. Això, els tècnics en saben més que nosaltres, no? Jo dic la petita opinió que tinc sobre la mar, no?
No, no, home, de fet, el Club Nàutic també és de la mateixa opinió. L'altre dia també a l'emissora ho comentaven, que tot plegat és una animalada. Fins i tot deia el Carles Ubach, utilitzava aquestes paraules.
Sí, bueno, en realitat és veritat, que llavors aquí el que es tenen de posar... Mira, ja t'he dit abans, el Mar Esport són embarcacions petites i amb el temps tampoc no sortiran, no? Sempre hi pot haver algun...
Si a vegades és que el temps t'agafi fora sí, i has de tornar. Exacte, si el tens, no? Quan ets a terra no surts.
Però bueno, però... Ja ho veus, amb el vent, a veure, més o menys el que té una embarcació, més o menys el temps tens de fer molt de respecte, sobretot al vent, i la mar tens de tindre molt de respecte, i crec que la gent té de ser conscient de que quan hi ha mal temps cap a dormir.
Sí, això és important, s'ha de tenir molt de respecte a mar. Bé, doncs seguirem en tot cas la qüestió, a veure com evoluciona aquest projecte que té doncs diverses parts, diversos usuaris del port en contra. Pel que fa a l'activitat diària, el Club de Pesca Mar Esport, tot bé?
Tot bé, gràcies a Déu, tot bé, tot continua igual, esperant que ens doni una nova concessió i endavant.
Perfecte. Quan sabem alguna cosa de la nova concessió? Teniu alguna idea?
No, esperem a primers d'any, gener, febrer, març, no ho sé. És ara un dir per dir, però no sabem exactament res.
Perfecte. Doncs, Joan, n'estarem al cas i seguirem gaudint dels calamars, d'aquest calamarenys que el tenim doncs, ja celebrant-se i que ens queden encara activitats destacades i molts dies per tastar calamars, que els calamars, clar, s'acabarà el calamarenys, però encara haurà continuar venint, no? Fins sí. Quan n'hi ha?
Els calamars normalment de Potera surten a pescar fins als vols de Nadal.
Ah, molt bé.
I Reis també. Mm-hmm. Abans jo recordo, quan era petit, quan era més jove o menys, començava el calamar per la festa major, el dia 9 de juliol, allà el juliol començava, primers de juliol, i pel vol de Nadal ja tothom deixava d'anar a pescar calamars.
Uh-huh.
Per què? Perquè llavors ja estan tots suats i deixaven criar. Uh-huh. Avui dia, una altra cosa que fem malament és anar-hi a tot l'any.
Clar.
Perquè hi ha gent que s'hi dedica tot l'any.
Uh-huh.
Llavors...
No deixa criar.
No deixa criar.
Clar.
Llavors, un dels inconvenients també que veig jo, que si posem inconvenients en trobarem molts, no? Les boies aquestes que posen...
Sí.
Ara, per exemple, que la maia ja comença a desuar.
Sí.
I desouen en els caps aquests d'aquestes boies.
Sí.
I llavors, quan tenen les boies, perdem tot.
Clar. No es poden treure aquestes boies, doncs.
Clar. O es treuen abans o no es poden treure. Jo les deixaria fins passat Nadal.
Clar. Per ajudar en aquesta reproducció del programa.
Exactament. No. Clar, això són teories meves, eh? Jo no vull
no,
posar
però,
mai el peu a ningú, eh?
Però seran més encertades que les meves, que no en tinc ni idea.
Però jo crec que sí, que em fem molt bé molta cria.
Mm-hmm. Doncs a veure si ho podem solucionar tot plegat i contribuïm a tenir més calamars, sobretot que aquest any és un bon any i podrem gaudir d'aquest certamen i de menjar calamars, que no cal menjar-ne només durant el calamarenys, que quan n'hi hagin en puguem gaudir, que són molt bons.
Se'n poden menjar tot l'any, tranquil·lament.
I tant que sí. Joan Major, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona aquí a la Randa Mar i que vagi tot molt bé. Moltes
gràcies.
A
vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies.
No sé qui eres, t'acabé de conèixer. Dis-me què és el que t'ha portat per ací. Jo estava destinat a això del dia que vaig nàixer. Perdona'm ser directe, però mai t'havia vist. Jo parlé d'este lloc com un imperi. Tu mires com qui vol saber-ho tot. Vols arrasar-ho tot com un incendi. Fem de les misèries un joc. Traje de gala, xandall del mercat. Hotel de 5 estrelles en un camping reballat. 364 dies esperant-te. Un país, una casa, una llar. I tu mirant-me, fent apologia de la vida. Fem de les cançons un escut. Fes-me creure que això espera sempre esta nit. No vull perdre ni un trosset de tu. I oblidar-me que el món cau a trossos i morir-me d'amor fins als ossos. He tornat per poder recordar. Així m'he oblidat de créixer. Així m'he oblidat de patir. Passant-nos el joc de la vida, perdent el sentit. De buscar tota la nit. Declares la guerra en silenci. Que no he d'en parir per dormir. Així m'he oblidat de créixer.
Podria parar el temps, veure'm la vida a glopets. Pot estar cada moment amb el temps i la cura que es mereix. No demanem més, estic pagada. Tu t'has dit de felicitat. Que arriba i amb mi jo ja estic prenda. Que jo ja estic prenda. Devorem les cares guapes. Me poses de tirituar. Que
el soroll del teu atec i oblidar-me que el món cau a trossos i morir-me d'amor fins als ossos. He tornat per poder recordar, així m'he oblidat de créixer. El joc de la vida perdent el sentit. Te busquen tota la nit. Declares la guerra al silenci. Que no et van parir per dormir. Així m'he oblidat de créixer. Així m'he oblidat de patir. Passant-nos el joc de la vida perdent el sentit. Te busquen tota la nit. Declares la guerra al silenci. Que no et van parir per dormir. Així m'he oblidat de créixer.
En pocs minutets acabarem el programa d'avui, però abans el que volem fer és anar fins a Mallorca, concretament fins a Palma, perquè aquest matí ha començat la celebració d'unes jornades, les segones jornades de biodiversitat marina que organitza l'entitat Marilles. Parlant precisament de la protecció avui efectiva de totes les zones que hi ha a hores d'ara i que estan protegides. De fet, amb ells en alguna ocasió n'hem pogut parlar. Ha sigut la primera de tres jornades que tindran lloc en dies separats i allí hi hem tingut una persona que ho ha viscut de primera mà i avui ens ho explica Rosa Ripoll Vilaret.
Bueno, estem aquí amb en Pablo, el responsable d'Espai Marins del Marillos. Com estàs, Pablo?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Com feu avui aquí, mam? Conta'm.
Bueno, avui hem fet moltíssimes coses. Hem parlat d'espais marins protegits, però d'una mirada molt ampla. És a dir, no només hem parlat de reserves marines, hem parlat d'espais marins molt més grossos, de com el canvi climàtic afecta tot això, els plàstics que també arriben als espais marins protegits, que a vegades no pensen que només estan a la platja, no, i arriben molt junts. També hem parlat de com hi ha peixos que viuen a la reserva marina i poden viatjar a l'altra. És a dir, hem parlat de moltíssimes coses i totes aquestes coses han de tenir-se en compte a la mateixa vegada per poder assolir una protecció efectiva a la Mar Balear.
Com tu has dit, hem de protegir més i millor, que sí?
Efectivament, hem de protegir més i millor. És a dir, necessitem més àrees marines protegides i millor protegides. Això que vol dir millor protegida? Vol dir més vigilància, més gestió efectiva, més mitjans científics, més recerca, més seguiment. També necessiten més, moltíssima més participació de la ciutadania, de la societat civil i del sector, com el pesquer, el nàutic, etc.
I els polítics, algo que és molt important.
I els polítics tenen la responsabilitat de que aquesta protecció sigui millor i que hi hagi més espais protegits, perquè al fin tot això és una responsabilitat dels polítics. Són ells els que ho han de fer.
I com creus que estan bé els espais que tenim protegits o encara podrien estar molt millor? Com els avaluaries tu com a professional?
Encara podrien estar molt millor. Principalment podem parlar d'un tema que és la mancança de vigilància.
Exacte.
És a dir, hi ha una mancança de vigilància molt, molt forta. Hi ha espais protegits amb no n'hi ha vigilància ni 8 hores al dia i clar, tot això dificulta moltíssim la gestió efectiva d'aquest espai. Tot i així, sí que és veritat que hi ha tecnologies a nivell de drons i eines semblant com aquesta que sí que és veritat que poden ajudar i poden contribuir a una gestió més efectiva, però això, només això no és suficient. O sigui, necessitem ulls, necessitem mans a la mà.
Claro, necessitem, com tu bé has dit, que demà és una part molt important de nosaltres i necessitaríem unir-nos tots per millorar i treballar en la nostra mà, que és la nostra.
Efectivament, la conservació marina i la protecció efectiva del Mar Balear és una responsabilitat compartida per tots.
De tots. Pues moltes gràcies, Pablo.
Gràcies.
I com veus el futur? Ja és la darrera pregunta. Com ho veus?
Bé, bueno, jo tinc esperances. Crec que n'hi ha, com deia al principi jo a la meva inauguració, jo trobo que a vegades n'hi ha com un pols, no? A nivell global hi ha avanços en conservació marina, però després hi ha retrocessos també.
Claro.
I en aquest pols tothom ha d'estar involucrat i ha de fer la seva i ha de contribuir per guanyar aquest pols, no? Però és que aquest pols no es juga a nivell mundial, no només a nivell mundial, també es juga a nivell local. És a dir, i totes les persones tenen la seva responsabilitat per guanyar aquest pols a la seva ciutat o al seu poble.
Claro, com jo un dia vaig sentir que pensa local, actua global. Sí,
no, al revés.
Ho he dit
mai. Bueno, però també t'he sentit, Era pensa global i actua local, que va ser un mantra que jo crec que ho va promoure Greenpeace.
Sí, crec que era de Greenpeace. Or de Siaxe, pues no me toca el prou de dos, sí.
Sí, sí, sí.
Bé, que eren els mateixos,
Sí.
I no, moltes gràcies, Pablo. Molt bé la setmana que ve. Això sortirà per arran demà de Tarragona Ràdio. I moltes gràcies. Te veuràs.
Moltes gràcies, Rosa Ripoll Vilaret, i també al Pablo, una de les persones que forma part de Marilles i organitzadors d'aquestes segones jornades de biodiversitat. I la setmana que ve de ben segur que en tornarem a parlar amb una temàtica una mica diferent, ja més centrada en les espècies que podem trobar als nostres mars i oceans.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 16 d'octubre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda per parlar de temes marítims, mariners, mediambientals, en definitiva, de tot allò que ens envolta. Moltes gràcies i ens escoltem demà.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Juga a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Caic, a poc me'n vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic, al mateix temps desfaig els nusos que regiren aquest fràgil equilibri meu. Res no dura gaire, em moc, no sóc d'enlloc d'aquest país d'aire. Mai tornaré a viure mai amb el pes que arrossega la mentida, la rutina, el trist sense final jo caig. El món sencer s'estimba contra els vidres dels meus dies. Caig, m'enfonso dins l'aigua, el corrent em porta a prop del meu país d'aire. L'impuls d'un instant dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. Arribes, te'n vas, la vida es desfà, invisible en el mar dels anys. Canto sense xarxa, salto i sempre caig. Soc d'enlloc del vell país d'aire. L'impuls d'un instant
Ràdio L'Escala, serveis informatius.